Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i convidar-hi a pujar la cantant, improvisadora, compositora i professora de jazz, Celeste Elías, Núria.
Del Bages de tota la vida, la nostra convidada d'avui es va iniciar en el món de la música amb només un clarinet, però de seguida va decidir tastar el terreny de la veu, un terreny que la va enamorar des del primer minut. Començant amb el cant clàssic i la música antiga, més tard va provar el cant popular, la improvisació i el jazz. I va ser en aquest últim, en el jazz, quan va trobar la seva llibertat interpretativa i l'art de la improvisació. Si parlem del seu repertori, inclou des dels estàndards més clàssics fins a boleros de Manchin, composicions originals i també la improvisació lliure i de caràcter més experimentador. I pel que fa a la seva trajectòria, doncs ens hi trobem projectes molt diversos i d'estil molt diferents. Entre ells destaquen dos grans projectes a duo amb el pianista Marco Mezquida, amb el que van gravar Two Lonely People el 2011 i Lunatics el 2015. Per si fos poc, també ha col·laborat amb músics de la talla de David Solé, Horacio Fumero, Enrico Lieber o Núria Andorrà, i actualment és professor de jazz, de cant de jazz al Conservatori Superior de Música del Liceu i també al Conservatori Professional de Manresa, i avui ens ve a presentar el seu novè àlbum, Tranquila, Celeste canta Chabela, un disc on versiona les cançons de Chabela Vargas.
Celeste Elías, molt bona tarda.
Uau, sentir així el currículum és com uau. Sí, sí.
Celeste, estic escoltant Chabela.
Ai, sí. Sí, sí, aquest, el Volver no podia faltar en aquest àlbum. Sí, sí, sí.
Abans de parlar d'aquest Tranquila, Celeste canta Chabela, ara ens ho deia la Núria, començant amb el cant clàssic i la música antiga, més tard vas provar el cant popular, la improvisació i el jazz.
Bueno, sí, sóc així, la veritat. Ara ho deia, no?
Explica'm una mica això.
Sí, el meu camí, pues, no sé, encara no és recte, saps? O sigui, és un riu que té meandres, no? O sigui, sí que és veritat que em vaig enamorar de la música quan era molt petita. O sigui, ja amb 11 anys volia ser músic.
En sèrio? Amb 11 anys?
Sí, no sé, va ser com un amor a primera vista. Wow. Sí, sí, va ser...
Cantaves amb 11 anys ja, o no?
Mira, com que ma mare canta a casa, no sé, jo ho tenia molt, molt integrat, i sí que és veritat que allò típic, no?, que agafes la flauta o que fas les cançons de solfeig, jo sempre li posava la meva interpretació personal, i potser no sabia que acabaria cantant, però sí que és veritat que ho he disfrutat des de sempre.
Deixem que t'ho pregunti diferent. Com entens la música, Celeste?
Per mi, la música, en el meu cas personal, és com un camí de vida i un autoconeixement. Wow. És la meva via per conèixer-me a mi mateixa.
Ara ens ho deia també la Núria, que no fa gaire has publicat aquest novè àlbum, aquest Tranquila, Celeste canta Chabela, un disc que neix de l'espectacle Tranquila i que rendeix homenatge a la cantant mexicana Chabela Vargas. Per què Chabela Vargas? Jo he dit mexicana, però no ho era, mexicana.
Sí, era de Costa Rica.
Era de Costa Rica.
Però a Mèxic adoptada, va trobar casa seva. Sí, sí. Ella ho deia, que era de Mèxic.
Sí.
A veure, per què Chabela? La veritat és que m'ha costat una mica. O sigui, tot això va néixer abans de la pandèmia. Chabela m'ha acompanyat des de que era petita. I, bueno, sempre ha estat allà, no? A mi m'agrada també transformar, m'agrada cantar boleros a la meva manera. I llavors vaig dir, per què no ranxeres, no? Ranxeres. I va ser així, no? Va ser com una continuació del projecte que vaig fer dedicat a Antonio Machín amb els mateixos músics. I ens van quedar moltes ganes de fer com un Celeste canta. I llavors vaig dir, va, que m'atrevo con Chabela. Li vaig demanar permís i tot, allà on sigui. I he trobat la força per fer-ho. No ha estat fàcil, però ho he fet.
Ara em deies amb els mateixos músics, que són el guitarrista Santi Careta, el bateria Oriol Roca...
Sí.
I algun més, M'estic deixant algú.
Ara, aquest disc és a trio.
És a trio,
Ens hem atrevit allò superdespullat, però bueno, ells dos són increïbles i sembla que hi hagi una superbanda.
Clar, quan li dius a Santi Careta, que com tu ve del món del jazz sí. pur i dur, vull fer un disc en homenatge a Chabela Vargas.
A ell li agrada molt, també.
Sí, eh?
És molt eclèctic, com jo. O sigui, entenem la música sense etiquetes.
Comencem a visualitzar una mica, per qui no conegui, tot el que ha estat Chabela Vargas pel món de la música. Chabela Vargas, per cert, va molt més enllà de la música, no?
Sí. O sigui, jo quan la sento... És com oblido que estic escoltant una ranxera o un bolero, no? És com allò que dèiem, no? No l'etiqueto. O sigui, sento la seva ànima quan canta. És una que... força, una força...
Avui els companys de l'equip que em diuen, em solen dir que sóc boomer, de fet el productor, l'Andreu González, crec que era ell que em deia i quin estil canta Chabela? Clar. I li anava a respondre ranxera, però no n'estava del tot segur. Perquè és difícil catalogar-ne amb un sol estil, no? Ranxera revolucionària.
Sí, bueno, és que també una dona... cantant la ranxera, o sigui, ella no sona com a una cantant de ranxeres femenina, no? O sigui, ella canta amb la seva veu i transmet a partir del que ella, bueno, amb aquesta veu com trencada des d'un ocent, no? Uh-huh. I sí, és veritat que canta boleros, té algunes cançons seves que va posar alguna lletra, també... I després ranxeres, però les ranxeres normalment és allò amb trompetes, no?, més ràpides, i ella sempre les agafa molt més lentes, molt més sentides.
Bueno. Ranxeres, que hi ha alguna cançó de Joaquín Sabina que diu que mai saps si riu o si plora.
Sí, sí.
Chabela Vargas.
No sé ¿quién si supiera reír como llora Chabela?
Como llora Chabela, exacte. No sé si és el que t'ha costat més de versionar de Chabela, aquest riure-plor.
Sí, o sigui, jo en cap moment en aquest projecte o en el disc vull ser Chabela. Això, tothom que ve a l'espectacle després diu, és que ens portes amb l'emoció, no? O sigui, sí que és veritat que hi ha com una mena de... Perquè això és un espectacle, és un concert teatralitzat, que hi ha una dramatúrgia, que m'ha ajudat moltíssim en Martí Torres, des d'aquí gràcies, Martí, perquè jo, a part de cantar, doncs m'he embolicat una mica en posar-hi dramatúrgia i en posar-me a explicar una miqueta més enllà, no?, de les cançons. I llavors és un viatge emocional, tranquil·la. I tot, hem estat un any fent bolos i llavors al final hem dit hem de fer el disc, no? I també crec que respecta molt tot el paisatge que anem dibuixant, no? Hi ha temes com, per exemple, Macorina, que és està molt produït, hi ha molta tela... però després hi ha alguns temes que és allò amb dos guitarres i veu, com Chabela també ho va fer en el seu.
Macorina, que m'atreveixo a dir que quan la puguem escoltar sona una mica música elèctrica, també electrònica.
Sí, una mica electrònica.
Sí, eh? Que a mi amb això m'ha frapat molt,
sí,
eh? Chabela Vargas i música electrònica.
Sí, és que... És bueno, no és electrònic, xulo. Sí. Està molt produït, hi ha molts efectes. Mm-hmm. S'ha buscat molt el Santi Careta, que és el productor, ha buscat molt, ha fet un treball molt minuciós del so.
Dèieu que el so, en aquest disc en homenatge a Chabela Vargas, volíeu que fos un so dels anys 60.
Perquè l'hem fet amb cinta. O sigui, com l'hem gravat com es feia aleshores. I també hem utilitzat micròfons molt antics. Mm. Sí.
Això ajuda ara no el sabré fer jo, eh? Però aquell...
Bueno, hi ha algun punt... Bueno, al principi del Volver no s'ha sentit, però hi ha com l'inici de la cinta que fa...
Exacte.
Fa una cosa així. Sí que és veritat que el so t'abraça molt més. No és tan digital, tan sec, no? És a dir, hi ha un so com més de... Com si estiguessis escoltant un vinil.
Abans deia que aquest Tranquila, Celeste canta Chabela, és un disc clau homenatge, i ho és, però també crec que és una posar davant de l'escenari musical que Chabela segueix més vigent que mai, no?
La veritat és que després de cada concert la sento molt present. I hi ha molta gent que em diu que jo no sé, he anat a casa i m'he posat la Chabela. Perquè, o molt joves, no?, que venen perquè i no saben qui és la Chabela. Vull dir que a mi em fa molta il·lusió que a partir d'aquesta transformació que hem fet i que no deixa de ser música que jo faria... O que potser la faríem d'altres cançons, també, no? Però donar a conèixer tota la figura de Chabela també em fa molta alegria.
que yo tenía. Culpa de aquel amor en quien yo creía.
Parla del Celeste, de la gent jove que t'ha vingut a veure i que t'enamora, no? Com redescobreixen la figura de Chavela Vargas. Suposo que molta gent gran també ha vingut a veure't i t'ha dit gràcies.
Sí, tinc molt públic gran. Quan anem als concerts, la gran majoria és gent gran, perquè és la gent que coneix més la figura de Chavela.
És que la música també et transporta una època, no?
Sí. No sé, jo és que escolto tanta música antiga que jo, per mi, és la meva època actual, també. Vaig amunt i avall, no tinc una època.
Aquest que escoltem, mira, puja la música.
Un segundo amor.
Aquest to que escoltem de la teva veu cantant, és el teu to natural de veu?
Quan canto?
Sí.
Sí.
És que li deia a l'inici, i anem escoltant tema rere tema rere tema,
no sé.
I de veritat, és Chavela Vargas.
No.
T'ho dic de veritat.
No, jo tinc la veu més aguda, vibrada.
Jo ja sé que abans em deies, jo no vull imitar Chavela Vargas, no t'ho dic en aquest sentit, eh?
Sí.
Però, ostres, les veus hi acompanyen, s'assemblen molt.
Bueno, són els seus temes i bueno, suposo que l'hem amat una mica, també. No
el sé. Que més t'ha costat és treure la visceralitat de Chavela?
Sí, és com posar-me també neutra, no? O sigui, com la sento jo i respectar-la al màxim.
Anem a veure com sents aquesta.
Vinga, va.
Macorina, un dels grans clàssics de Chavela Vargas.
Sí, aquí se'ns ha anat una mica l'olla.
És el que deia, aquesta música... Que a mi em recorda música electrònica, no sé ben bé, si és
així
o no.
Perquè aquí faig servir la Loop Station.
Què és això?
És això que... Em gravo. Saps el pedal de gravació?
Sí.
Sí, ves que hi ha com un...
Sí.
Doncs tot això està... M'ho gravo al moment, per exemple, al concert també m'ho poso.
Per entendre, és allò que fa Jorge Drexler a vegades en els concerts, també, que es grava amb un pedal.
Es grava amb un pedal i... Sí, això és una... es diu loop. Uh-huh. I llavors, doncs, al principi de tot hi ha això que acompanya tota la cançó i llavors jo puc anar fent veus i també hi ha com aquesta selva. O sigui, hem volgut fer com una selva així i també hi ha com... És molt sensual i sexual aquest tema, no? I això, doncs, hi ha aquest A-A que està durant tot el tema, no?
Precisament et volia preguntar això, abans en parlàvem de com enteníem de forma diferent les cançons, etcètera, etcètera, i et volia preguntar com havies entès tu el Macorina per readaptar-lo a com l'estem escoltant ara mateix,
sí,
no?
Sí, jo per mi sóc com un paisatge selvàtic i com molt de tocar, ja és molt, molt, això, com t'he dit abans, molt sensual, no? I mira, la Macorina... Explico. Ella sempre cantava Macorina perquè la Macorina era una dona de l'Havana que li deien la Macorina, que era la primera mujer que se sacó el carnet de conducir.
Uau, no sabia això.
No? Sí, i llavors doncs era la Macorina. És un homenatge a aquesta dona.
Més homenatges a Chavela Vargas com un mundo raro.
Es preciso decir mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado.
El que dèiem abans de Chabela Vargas abans, Celeste, que sí. Sota una lletra d'enamorament o desamor,
sí.
Déu-n'hi-do la revolució que existeix, eh?
Claro, un mundo raro. ¿Qué es esto de un mundo raro, no? Clar, ella no ho va dir mai, o sigui, com es sentia ella, no? Amb la seva sexualitat i tot. Però sí que, per exemple, tu me acostumbraste a totes aquestes coses i tu m'ensenyaste que són meravelloses, o un mundo raro, tot això. Ella podia expressar tot com sentia.
El seu enamorament amb Frida Kahlo, per exemple.
Es van liar.
Per exemple, es van liar, diu. M'agrada.
És així.
M'agrada. La música també té o ha de tenir el poder de canviar les coses?
Home, sí. Primer et canvia tu. I si tu et deixes canviar, jo penso que si tu et transformes, pots transformar l'altre.
Ara ve la dura, eh?
Què és la
dura? Està prou cuidada la música en aquest país?
En aquest país? En quin sentit? Perquè, clar, hi ha moltes vessants. En com està... Què vols dir, la música? En quin sentit?
En el sentit més cultural de la paraula.
Bueno, s'ha de picar molta pedra. Jo sóc formigueta, jo vaig fent, no me caigo, però és dia tras dia, s'ha de lluitar. Sento que he de lluitar molt.
Tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los errores y otra vez y a brindar con extraño y a llorar por los mismos dolores.
No puc creure el que estava explicant ara mateix la Celeste sobre aquest último trago, eh?
Es que ningú se l'ha adonat, eh, mami? Nadie se ha dado cuenta de esto.
És ta mare.
És mi mare, sí. L'he convidat en aquest últim tema.
M'agrada molt.
Quan faig concerts al Bages, perquè jo sóc d'allà, doncs sempre ve i canta amb mi els concerts.
Els concerts també, eh?
Sí.
Apa!
Sí, sí. Sempre cantem La Llorona juntes.
La Llorona.
Però després... en aquest he volgut fer com un guinyo a l'último trago, que se la sap molt bé.
Et va dir que sí, de cop?
Bueno, ella tanca els ulls i se connecta con... O sigui, és igual que hi hagi 500 persones... quatre persones, o sigui, és una cantant de veritat, ma mare.
Em deies abans... Ja, posa-li nom a la teva mare, perdona.
Virgínia.
Em deies abans que la Virgínia cantava per casa. Té estudis musicals o no?
No.
Clar, és que no... O sigui, i canta així, eh?
Después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores y otra vez a brindar con estreno.
Déu-n'hi-do, m'encanta.
Ahí estem
molt.
Les dues, sí.
M'agrada molt.
Brindant per la vida.
A part de Chabela Vargas, va, qui més inspira Celeste Elías?
A mi... Jo he escoltat molt Antonio jazz. He escoltat molt jazz. No sé, qui m'inspira... M'inspira molt la Sarah Vaughan,
wow.
De la Fitzgerald. No sé, m'inspira molt també Jobim.
Tots aquests meandres,
sí.
Que em deies,
sí.
Eh? Déu-n'hi-do. Va, per cert, el proper 25 de novembre, que et veurem a l'auditori de Costals a Castellbisbal.
Sí. I el 26 estic a la Bisbal de l'Empordà.
Ah, mira, maco.
Sí.
26 a la Bisbal. Per qui no tingui entrades, però estigui escoltant tota aquesta música i digui, jo vull anar-hi, quin espectacle ens trobarem?
Doncs és l'espectacle Tranquil·la, igual que el disc, i és un viatge per totes les emocions de Chabela. Hi ha una escenografia preciosa que ha fet Chema Rico, hi ha altars on posem... Hi ha també alguna fotografia de Chabela com amb la guitarra, està allà sempre amb nosaltres.
Clar,
hi ha una mica de vídeo. És una celebració de la vida i de la mort.
A la vida i a la mort, no? Com
sí.
Chabela feia.
Sí, és que ella sempre deia que ella volia morir tranquil·la i estava molt, molt, molt tranquil·la també amb com havia viscut i que no se n'empenedia de res. Mm. I llavors això va néixer després de la pandèmia i jo vaig dir, pues jo també estic tranquil·la. I va ser com això, tranquil·la.
25 de novembre a l'Auditori dels Costals a Castellbisbal, 26 de novembre a la Bisbal. De moment aquestes són les dates.
Sí, després ja en vindran més,
després
al
gener.
Després
ja en vindran més, però com que no pares entre tots aquests meandres,
sí,
deixa'm preguntar-te si ja estàs pensant en el proper.
Estem pensant, però bueno, jo també tinc d'altres coses. Aquest dissabte faig moltes coses també d'improvisació lliure, mm-hmm, i tinc d'altres coses que van passant entremig de tot això.
Abans, mentre preparava l'entrevista, el productor d'aquest programa, l'Andreu, em deia, Joan, vols que canti en directe?
Ai, i li he dit, és que ara ja se m'havia oblidat, això.
Veus? Li he dit, i tant que vull que canti en directe, posant veu a la música de Xabela Vargas, i em deia, quina vols que canti?
Dic, ho tries tu, no?
Dic, Llorona.
Vols que canti la Llorona? Però estic sola, eh?
Puc plorar, eh?
No hi ha ningú aquí, eh?
Canta la que vulguis, Celeste.
No, vinga, va. Va, ens posem una mica així. Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, Llorona, 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 de azul celeste. Ay de mí, Llorona, Llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte. Y no dejaré de quererte, Llorona. Y aunque la vida me cueste, Llorona.
Silenci sepulcral als estudis de Ràdio Estel i aplaudiments a l'altra banda de la peixera, que han celebrat aquest Azul Celeste que cantava... que cantava Celeste Elías, Azul Celeste Elías. Tranquil·la, Celeste canta Xabela. Moltíssimes gràcies per
gràcies
ser avui a la caravana
a
i per enamorar-nos amb aquesta llorera.
Moltes gràcies a tots per convidar-me.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Si sentes veus de gospel en directe cantant per una bona causa. El diumenge 13 de novembre a les 7 de la tarda vine a l'Auditori del Fòrum de Barcelona el concert de gospel més important de Catalunya. La recaptació anirà destinada al programa de gent gran de Càritas Barcelona. Ja pots comprar les teves entrades a gospelfestchoir.org. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet. Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15 de 5 de la tarda i sent dimarts, aquesta hora només pot significar una cosa, que arriba la parada solidària a la nostra caravana. I avui coneixem una d'aquelles iniciatives creada fa anys i panys per ajudar els que pateixen, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlem d'una fundació creada el 1898 a Barcelona i de caràcter benèfic assistencial. Té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens, nenes i joves malalts de càncer o altres malalties greus i el suport a les seves famílies. La fundació és present a tots els hospitals catalans on es duen a terme tractaments d'oncologia i hematologia pediàtrica, com Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Pau, la Vall d'Hebron, l'Hospital Universitari Parc Taulí o els Germans Trias i Pujol. L'entitat neix com a fruit de la iniciativa d'un grup de persones de la societat civil catalana que, sensibles a les necessitats de nens i nenes malalts de càncer i de les seves famílies, van impulsar la creació d'una fundació que hi donés resposta i des d'aleshores no han parat de treballar per oferir aquesta assistència a infants i acompanyants. Tot plegat li ha valgut a la Fundació grans reconeixements com el Premi Ciutat Solidària otorgat per al Consorci de la Zona Franca, el Premi Josep Trueta o la Creu de Sant Jordi al 2014, concedida per la Generalitat de Catalunya com a reconeixement en lluita contra el càncer infantil i el reconeixement continuat a les seves famílies, així com l'esforç per avançar en la investigació, en la formació i en l'aposta per a implementar programes de participació i voluntariat.
Gràcies, Nina. I precisament per parlar de la tasca de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, ens acompanya avui a la caravana Arantxa de l'Ara, responsable de l'àrea assistencial i de voluntariat de la Fundació. Arantxa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Ara ens ho explicava la Nina una mica com havíeu nascut. Deixa'm preguntar-t'ho a tu. Com neix aquesta Fundació Enriqueta Vilavecchia? Perquè em sembla que neix tot plegat d'unes colònies.
Bueno, neix de la inquietud d'una pacient. Una
sí?
Pacient, sí. Una adolescent que la seva il·lusió màxima era anar d'acampaments, de colònies, amb els seus companys de classe, com fan tots els nens. Però ella estava en tractament oncològic i no podia anar amb els seus companys perquè tenia que fer tractaments, perquè no podia compartir, perquè necessitava cures mèdiques i d'infermeria, i li va transmetre aquest neguit a la seva doctora oncòloga, que era la doctora Núria Pardo en aquell moment, ara la nostra presidenta de la Fundació, i la Núria va dir: això ho hem de fer alguna cosa, ho hem de solucionar. Es va remengar i va crear les primeres colònies per nens amb malaltia oncològica i hematològica. Per poder fer-les, es va haver de portar equip mèdic, infermeria, voluntaris i altres nens amb la mateixa situació. Van fer les primeres colònies, com bé deies, i un grup de... es va fer una petita ressenya amb el diari, i un grup de persones, com explicava la Nina, va veure aquesta ressenya i van dir: anem a posar fil a l'agulla, i van crear la fundació ara fa més de 33 anys.
Déu-n'hi-do. Clar, entenc que en aquells anys, parlem de fa anys i panys, com deien abans, el càncer, i sobretot el càncer infantil, era molt tabú, no? com ha evolucionat parlar d'una paraula com càncer al llarg dels anys?
Mm-hmm. Bueno, encara continua sent una mica tabú,
sí?
Encara, i més amb nens, no? Sembla, hi ha molta gent encara que no vol veure, no? O no vol saber que els nens es posen malalts, que els nens també tenen malalties greus i que els nens moren, també. Malauradament és una realitat a la que ens enfrontem, encara que no la vulguem veure. És veritat que ha deixat de ser tan tabú, es parla més obertament, i sobretot que s'han revertit les xifres, no? Quan la Fundació va començar a caminar, hi havia un 20% de nens que sobrevivien a la malaltia, i actualment ja s'ha revertit aquesta xifra, i és un 80% de nens, ja quasi un 81%, que superen la malaltia. Lo qual, bueno, estem en el camí gràcies a la investigació, gràcies als metges, a les metgesses, als professionals que acompanyen en aquests nens.
Clar, entrem en com afecta un càncer a la vida d'un infant i de com els ajudeu, evidentment, des de la Fundació. Ara, però, suposo que molta gent es pregunta com se li explica a un nen que té càncer.
Doncs posant-se molt a la seva alçada. Nosaltres tenim una psicòloga a la Fundació, que és l'Anna Belén Bautista, que fa xerrades en escoles, parla amb els professors, parla amb els companys i adapta a cada nivell, a cada edat, què poden saber i què no. Amb els nens se'ls ha d'explicar el que tenen, no? Cada un, evidentment, amb un nen de 3 anys des d'un lloc i amb un nen de 16, des d'un jove de 16, des d'un altre lloc. Però es té que tenir la possibilitat de poder parlar obertament. S'ha de fer més sensibilització a la societat, per això des de la Fundació també fem molta incidència, i en aquest programa a les escoles on col·laborem amb els professors, amb els familiars, amb els nens, per poder, no?, sensibilitzar a tothom de la malaltia i que deixi de ser aquest tabú que parlaves tu abans. Però no només la malaltia oncològica, que va ser la primera passa que va fer des de la Fundació. Ara la Fundació atenem nens amb altres malalties també neurològiques, neurodegeneratives, limitants per la vida, i no només malalties oncològiques. És un bàndol molt més ampli i hem de poder parlar d'ell.
De seguida et pregunto per totes aquestes malalties greus que també pateixen els infants. Ens quedem de moment en el càncer, que és la que més coneixem tothom. Et deia abans, suposo que el càncer canvia la vida per complet d'un infant i d'un jove. Si la canvia en un adult, suposo que en un infant és molt més rellevant, tot
clar. Clar, canviar la seva vida, canviar la de la seva família més propera, del seu entorn, no?, dels pares, germans, de l'escola. Els germans són normalment un dels grans afectats, no?, perquè queden malauradament rellegats i per necessitat a un segon terme. Tota l'atenció queda centrada en el nen. La teva vida canvia. Deixes d'anar a escola, deixes de fer extraescolars, o com aquesta nena que us parlava al principi, no pots anar a colònies, no? Coses que formen part del nostre dia a dia deixen de formar. Has de tancar el teu cercle d'amistats, de família, aïllament, no? Això que hem patit tots ara amb la pandèmia, ells han patit un doble aïllament. Wow. Perquè les seves defenses estan molt baixes, no es poden relacionar, i el fet d'estar a casa, no?, deixes de tenir contacte amb la teva xarxa, amb els teus amics, al final es crea un aïllament. Des de la Fundació intentem també fomentar, no?, que s'obrin, que aquesta seqüela que provoca el càncer es superi, i que els nens, un cop superen la malaltia, puguin restablir aquesta xarxa i també ells mateixos puguin tenir les eines suficients per reintegrar-se i per estar a la societat en plena dignitat i amb tota la felicitat possible.
Et preguntava, Arantxa, fins a quin punt els hi canvia la vida, però entenc que també els hi canvia la seva perspectiva de vida, no? Els hi canvia, és a dir, veuen la vida d'una manera diferent a partir d'aleshores, no?
Clar, bueno, les teves prioritats canvien, no? Canvien les del nen i les de la família, no? Coses que abans et capfiques, o que per tu el dia a dia i és com s'acaba el món, i te n'adones que no s'acaba el món, no? Que hi ha coses molt importants, i aquests petits gestos, no? Aquest anar a l'escola, per exemple, no? El tornar a l'escola és una de les grans fites quan estàs malalt, no? Que en el dia a dia pot ser quin rotllo, tinc que tornar al col·le, o tinc que anar a escola, tinc que anar a treballar, Per ells és la gran fita és aquesta, la normalització, no?, i tornar a l'ordre de l'escola, de jugar, d'extraescolars, aquest seria. I això també fa que canviïn, com tu molt bé dius, les teves prioritats, i això t'ho endús. Maduren d'una altra manera diferent. Ni millor ni pitjor, diferent.
Esclar, em poso una mica seriós i una mica dur per parlar de tot plegat, però com dèiem abans, hem vingut aquí també a trencar certs tabús. Si parlem d'aquest tipus de malaltia, hem de parlar de coses molt dures i de fins i tot tabús, com dèiem abans, perquè no totes les històries, per desgràcia, acaben bé. Com s'hi enfronta? O com ajudeu a enfrontar-se a un nano, a un jove, a un infant, a la mort?
Acompanyant-lo, donant-li les eines, amb ells i amb les seves famílies. El pitjor que pots trobar-te quan estàs malalt és la soledat, no? I sentir-te incomprès, sentir que no tens un equip al voltant. Nosaltres, des de la Fundació, en el 2016 vam impulsar l'equip Compta amb mi, que és un equip d'atenció integral, on hi ha part mèdica, infermeria, però també hi ha treball social, també hi ha psicologia i també hi ha voluntariat, perquè aquestes cinc potes acompanyin el nen i a la seva família, donant-li eines perquè entenguin la situació i acompanyant-los. No la canviarem. La seva situació, malauradament, no es pot canviar i al final tampoc, però sí podem fer que sigui una miqueta millor, que sigui una miqueta més fàcil, que se sentin acompanyats i que sigui, sigui acompanyament en la vida, no en la mort. Nosaltres sempre diem que acompanyem amb la vida, no? Fem aquest tram del camí des d'aquest acompanyament i d'aquest recolzament a tot el seu entorn, no només a la criatura.
Llegint un reportatge que us van fer el 2018, si no recordo malament, per TV3, que les cures pal·liatives només arriben a la meitat dels infants que ho necessiten. Això segueix sent així?
Estem intentant donar la volta en aquesta xifra. Amb l'equip Compta amb mi, en el 2016, com et deia abans, quan es va posar en marxa aquest equip, des de Sant Joan de Déu hi havia una petita unitat, la Fundació el que va fer va impulsar que cinc hospitals, que són els que heu parlat abans, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Sant Pau, Can Rutí, Germans Díaz i Pujol de Badalona i Parta Olí de Sabadell, tinguessin cures pal·liatives pediàtriques. Fins a aquell moment hi havia cures pal·liatives per adults, però no hi havia pediàtriques. Des de la Fundació es va impulsar que aquests cinc hospitals treballessin en xarxa i atenguessin nens en tota Catalunya.
Perdona, Arantxa, i què es feia amb les criatures?
No hi ha, les cures pal·liatives normalment l'acompanyament és en el domicili, hi ha atenció mèdica a casa, hi ha atenció mèdica a infermeria en el domicili o a l'hospital. Des de l'equip de Compta amb mi el que s'ha fet és que aquest acompanyament, aquestes cures, aquestes atencions mèdiques, infermeria, psicosocial, s'ha fet en el propi domicili, vinculat, evidentment, a l'hospital.
Clar, ara parlem de càncer, que suposo que és el gruix de l'atenció que doneu, però ho dèiem abans, també esteu per les malalties greus. Què entenem per malaltia greu?
Una malaltia greu és una malaltia limitant per la vida. És una malaltia que repercuteix en tota la família, bé sigui perquè amb el nen les seqüeles que tingui doncs, el vinculen amb una cadira, no? Que no tingui mobilitat i ha d'estar a una cadira i no tingui aquesta autonomia en la mobilitat, bé perquè tingui un respirador, bé perquè és una malaltia neurodegenerativa i que acabarà, no?, en un punt sense retorn.
Com ajudeu des de la Fundació que aquest infant no deixi de ser infant, malgrat tot?
Doncs
perquè suposo que l'objectiu és aquest, no?
Sí, perdona. Posant-lo en el centre. El més important és que ells estiguin en el centre. No són les nostres necessitats, són les seves. Per nosaltres el joc, el lleure, és un dret. No és una opció. A vegades oblidem, no?, que quan un nen està malalt ja no juga. No, un nen juga. I hem d'estar al seu costat i l'hem de facilitar espais de lleure. Això ho fem molt des del voluntariat. Tenim un equip meravellós de voluntaris que atenen a l'hospital, però també atenen en els domicilis a tota Catalunya i donen aquests espais de respir per les famílies. No? Abans preguntaves, no?, una mare o un pare que està cuidant el seu fill, són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies. No hi ha respir, no hi ha festius, no hi ha vacances. Això fa que hi hagi un esgotament físic i esgotament també emocional. Amb el voluntariat és una finestra oberta. Quan van els voluntaris, el que fem és que entri aire fresc i que les famílies puguin ocupar-se dels seus altres fills o d'altres activitats que necessitin. I que el nen pugui disfrutar, pugui jugar, pugui veure amb altres persones, pugui parlar d'altres temes, i això fa posar el focus en ell i en les seves necessitats.
De fet, entenc que la Fundació no seria el que és tampoc sense els seus voluntaris, no?
Totalment. És el nostre pal de paller, és la nostra columna vertebral, la nostra, de la majoria d'entitats, per no dir de totes. El voluntariat és la nostra energia, és la nostra força, i sense ells no podrien dur a terme molts dels programes. No perquè no tinguéssim gent, sinó perquè l'emoció que els hi posen, les ganes que els hi posen, això és impagable.
Abans m'ho deies, els voluntaris que s'encarreguen d'aquest acompanyament als hospitals, als domicilis, recolzament en tràmits burocràtics, que suposo que és una feina farragosa quan estàs pel teu fill malalt, no? I has d'estar sobretot per ell. I una de les coses que em cridava l'atenció és que el vostre web posava com que les famílies han d'estar, ara ens ho deies, 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, també hi ha voluntaris que s'encarreguen d'acompanyar aquests nens i nenes a les habitacions dels hospitals perquè les famílies tinguin un respir, no?
Exacte. Clar, per llei, tu quan, com a adult pots quedar-te sol en la teva habitació un moment perquè el teu cuidador baixi a fer un cafè. Els nens no ho poden fer. Per llei han d'estar acompanyats sempre. Llavors, perquè un pare o una mare, el principal cuidador, pugui descansar, ha d'entrar un voluntari perquè aquella mare pugui anar-se a dutxar o pugui anar a veure l'altre nen, o perquè un pare pugui baixar a fer un cafè o donar una volta o, el que o descansar. Hi ha una necessitat molt gran de descansar.
Mm-hmm. Organitzeu viatges, sortides fora dels hospitals? Explica'm com ho feu, això. Perquè
organitzem tot el que sigui necessari perquè els nens siguin feliços i tinguin aquesta, entre moltes cometes, normalitat. Mira, tot just ara fa 3 anys que no celebrem la nostra activitat estrella, que és una setmana a la neu a Andorra. L'última vegada la vam celebrar en el 2019, amb la pandèmia vam haver de cancel·lar-la una setmana abans de marxar cap a Andorra, i són activitats dirigides als nens. Aquesta setmana en Andorra anem amb 40 nens, equip mèdic, infermeria, voluntaris, equip tècnic, i estem una setmana a Andorra amb nens esquiant, anant amb motos de neu, fent totes aquelles activitats que mentre estàs a la teva habitació de l'hospital penses que no tornaràs a fer, gaudint de l'aire lliure, carregant bateries, tornen carregats de bateries, però també donant espais de respir a les famílies, no? Perquè tinguin durant una setmana puguin fer altres activitats, es puguin centrar en els seus altres fills, que moltes vegades no hi ha el temps per dedicar-los.
Abans ens ho explicaves també, que sempre parlem del malalt i sovint oblidem l'acompanyant, no? Sovint oblidem les famílies, que entenc que en aquest sentit són el pal de paller, no?
Per nosaltres és fonamental, sempre ho diem. Donem suport als nens i als joves, però també a les famílies. Perquè, com deia una mare, si la família està bé, el nen està bé. Si tu et trobes bé, si tu no estàs bé, no pots cuidar, no pots acompanyar ningú. Si les pares, si les famílies, els germans estan bé, és molt més fàcil per a aquell nano també que ho està passant malament en aquell moment.
I ja que ens acompanyeu una tarda com aquesta, i durant l'any feu activitats de tota mena, perquè és que no pareu des de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, sinó només cal entrar al web i veureu tot el serial d'activitats que fan. Ara s'acosten temps nadalencs i em munteu, com cada any, des del 2011, si no recordo malament, una de grossa, que és el Christmas Market Solidari.
Sí.
Què és això?
Per nosaltres el Nadal ja va començar a l'abril, quasi.
Déu-n'hi-do.
Abril-maig ja comencem a preparar coses. Sí que ja portem amb temps nadalenc una estona. Sí, celebrem el Christmas Market del 24 al 26 de novembre a Casa Capell, a Barcelona, a Rambla del Prat, crec que és 27, si no m'equivoco.
Allà al costat del Cinema Bosque.
Correcte. I és un Christmas Market solidari que s'ha construït amb una xarxa de voluntaris, famílies, empreses, col·laboradors que aporten el seu granet de sorra per fer-ho possible. Aquest Christmas Market el que fa és tot el que recaptem amb les vendes que tenim en aquest market es destinen íntegrament en els projectes de la Fundació. La Fundació necessita financiació per fer totes aquestes activitats, per aquests equips mèdics d'infermeria, psicosocial, com tu deies abans.
Clar, tot això parlem d'un viatge, no? amb nanos malalts de càncer o de malalties greus. Estem parlant d'això, d'equip mèdic,
de infermeria,
tot una sèrie de material que necessiten. Exacte. Que els acompanya en aquest viatge,
correcte,
no? I tot això té un cost.
Exacte, tot té un cost, igual que, no, que tota l'estructura de la Fundació, doncs donar suport a psicosocial, donar suport mèdic-infermeria, però també les activitats, a l'equip, al personal, i els pisos d'acollida que tenim per les famílies desplaçades, beques que donem perquè es formin, ens continuïn formant pediatres i que el dia de demà tinguem oncòlegs i hematòlegs pediàtrics aquí a Catalunya, tot aquest estructura s'ha de sostenir i ho fem d'una manera bueno, com molt bé dius, amb el Christmas Market, amb xocolata que tenim ara per la venda també de Nadal, xocolata per la vida, o amb sopars solidaris i, evidentment, també amb finançació pública.
El Christmas Market, que em deies per què servia, però què hi podem trobar, si hi anem?
Podeu trobar coses meravelloses fetes a mà, molt producte handmade, fet per als nostres voluntaris, per les famílies també, producte natural per decorar la casa, fer corones, centres de taula, tot és exclusiu perquè ho fan la nostra xarxa i no ho trobaran en un altre market. És un market molt especial, fet amb molt de carinyo i també és un punt de trobada per tots nosaltres, no? És el moment en el que venen voluntaris, famílies que fa molt de temps que no veiem, professionals que estan vinculats a la Fundació. És un lloc de trobada i, a més, també fem activitats on poden venir, doncs, des de pintar cares a Lego, farem també tallers de centres de Nadal. No s'ho poden perdre, han de venir.
Parlàvem de tot plegat, també de la força dels voluntaris amb una fundació com la Fundació Enriqueta Vilavecchia, i em deies, preparem també formació per pediatres, etcètera, etcètera, però que els voluntaris també reben de formació. Eh?
Indispensable. El nostre voluntariat és un voluntariat molt maco, és un voluntariat molt divertit també, però també molt dur, i d'alt impacte emocional. Els voluntaris han d'estar preparats i passen per tota una protocol on hi ha una entrevista, on hi ha formacions, on hi ha molt acompanyament per part de la coordinadora de voluntariat i de tota la fundació, perquè, com molt bé deies abans, són el nostre pal de paller i els hem de cuidar igual que cuidem els nens o igual que cuidem a les famílies.
Clar, entenc que, vulguis o no, un cert vincle acabes construint, no?, amb la criatura.
Sí, però hem d'establir també uns límits, però evidentment no som robots, treballem amb nens, treballem amb famílies, però és igual que una metgessa, no?, amb el seu pacient, o un profe amb els seus nens, no? Hem de crear aquest vincle, però saber fins on podem arribar. També per protegir el voluntari, perquè, com et deia abans, és un alt impacte emocional el que reps fent aquest voluntariat, i tot i que, com molt bé diuen tots els voluntaris, reps molt, ells donen moltíssim també, i els hem de cuidar i els hem de protegir. Per això posem aquests límits, no?, aquesta protecció, perquè no es sobreimpliquin i no sigui també perjudicial per ells.
Parlàvem abans de que aquests voluntaris, entre moltes tasques, fan recolzament en els tràmits burocràtics, i volia preguntar-te si tot plegat, és a dir, a la suma ja d'una malaltia tan dura com és el càncer, com és qualsevol malaltia greu, etcètera, etcètera, per un infant, la burocràcia a dia d'avui segueix sent massa?
Tenen l'acompanyament principal dels treballadors socials, en el nostre cas, de les treballadores socials. A l'equip tenim tres meravelloses treballadores socials que els acompanyen, els guien, els expliquen el que calgui perquè aquests tràmits siguin menys feixucs. Fan molta altra tasca els treballadors socials, no només els tràmits. Però sí que és veritat que de vegades hem de fer acompanyar una família i pot anar un voluntari a acompanyar-lo.
A part del Christmas Market, que ara en parlàvem, si algú ens està escoltant i diu, ostres, jo és que vull ajudar la Fundació Enriqueta Vilavecchia, vull ajudar aquests nens, aquests joves a tirar endavant, com ho puc fer?
Tenen moltes maneres de col·laborar. Com bé deies, entreu a la web i veureu tot el que poden fer. Hi ha gent que econòmicament no pot col·laborar, poden ser voluntaris. Tenim la xocolata per la vida, que per 2 euros pots emportar-te una xocolata boníssima, sense sucre, meravellosa, però a més estàs contribuint i posant el teu granet de sorra. Pots venir al Christmas Market per veure totes les coses xules que fem, per conèixer també l'equip, perquè estaran els voluntaris també, estarem nosaltres, i ens poden conèixer i els hi podem explicar de primera mà el que fem. Evidentment amb donatius, a través de la web tenim Bizum, tenim transferències i qualsevol dubte a través de la web, i tota col·laboració és benvinguda. A vegades hi ha gent que ens diu que no puc col·laborar amb més d'un euro, 2 euros, tot suma, i al final entre tots ho fem possible. No es tracta de grans donacions, es tracta de col·laborar cada una a la mesura que pugui, amb el temps o amb diners o com puguis.
Clar, jo sempre ho he avançat, però ara em parlaves de la xocolata, parlàvem del Christmas Market, després què ve?
El que calgui. Sant Jordi, inventarem alguna cosa, no parem mai. Sempre fem sopar solidari, obres de teatre amb la Cubana, per exemple. Sí, sempre intentem reinventar-nos, sempre intentem fer coses també divertides, no només un acte de captació
pur i dur, no? Que de vegades és una mica més fred, sinó coses també que aportin i que no només sigui rebre, sinó també donar a nosaltres.
Arantxa de Lara, responsable de l'àrea assistencial i de voluntariat de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, moltíssimes gràcies avui per venir a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat.
Gràcies a vosaltres que per donar-nos veu.
Val molt la pena escoltar-vos.
Gràcies.
Nosaltres de seguida anem a escoltar els serveis informatius d'aquesta casa. Abans, una notícia de darrera hora que segurament us n'informaran ells des del butlletí, i és que aquesta tarda a la zona del mercat del barri de Sants de Barcelona ha desaparegut una dona de 87 anys. La dona es diu Núria, té demència senil i portaria un anorac curt blau marí i un bolso granate. La dona, repeteixo, es diu Núria, tindria i patiria demència i porta un anorac curt blau marí i un bolso granate. La família demana que si algú l'ha vist o té indicis d'on pot ser, doncs contacti amb els Mossos d'Esquadra i posin a disposició tota aquesta informació per poder trobar aquesta dona de 87 anys, la Núria, que hauria desaparegut als voltants de la zona del mercat del barri de Sants de Barcelona. Nosaltres que marxem a Macaco a aquesta hora i de seguida els serveis informatius d'aquesta casa que us ho expliquen tot plegat. Fins ara.
Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando diga de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando.
Sabemos que lo importante es soñar.